És veritat que en els últims dies ens hem fet un fart de parlar de com ha canviat la superfície forestal a Catalunya. En els últims 25 anys s'ha augmentat un 10% i se n'ha duplicat la densitat. De fet, als anys 90 hi havia 80 metres cúbics de fusta per hectàrea i ara ja ens acostem als 160, dels quals només se n'aprofita un 35%. Hi ha qui diu que tenim un problema de gestió forestal, que tenim el país molt abandonat a l'hora de fer conreus, per exemple, i que això fa que els boscos puguin créixer sense el necessari control. Saludem el Rosendo Castelló, que és el president del Consorci Forestal de Catalunya. Senyor Castelló, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquest Consorci Forestal és l'associació que agrupa 1.500 propietaris de boscos privats de Catalunya. Com s'ho fan vostès per controlar aquests boscos? Tenen prou ajudes? La situació els supera o com ho viuen?
Sí, bueno, penseu que en el període 2001-2007, pels boscos privats de tot Catalunya, que són el 75% dels boscos, hi havia una dotació de 7,3 milions d'euros. Per aquest 2025 hi ha tan sols 3 milions d'euros, que és el 0,00068% del pressupost de la Generalitat. Aquí hauríem d'afegir uns altres 4 milions i mig d'un projecte que va iniciar molt positiu, el veiem fa 4 anys, que és un projecte per gestionar 150.000 hectàrees de tot Catalunya, menys del 10% dels boscos, però que són estratègiques. Són els punts estratègics de gestió i també les àrees de foment de gestió, que a través dels plans tècnics de gestió, juntament amb els bombers, es van definir com les zones de priorització per actuar. Però, clar, això estava previst ser un 10 anys. Si són 450 milions d'euros al pressupost, calen 45. Segons quan n'hi ha, 4,5 per aquest any. És a dir, tardarem 100 anys en fer-ho. El sector forestal és un sector forestal que no està al 100% abandonat. Vull dir que hi ha un 20-25% de propietaris forestals que per temes patrimonials, per il·lusió i per un tema ideològic, gestionem els boscos. Hi ha boscos pobres, hi ha boscos que et permet fer una mica de llenya, de suro, fer alguna gestió amb quant als pins i la fusta, i malgrat la manca d'ajuts, pues encara es fa gestió i es fan aquestes extraccions de la biomassa i hi ha boscos ordenats. Molts dels incendis s'han pogut apagar i ajudat a apagar amb aquestes zones que s'han treballat prèviament. Però, clar, tenim l'altre 80% de zona forestal absolutament abandonada, que és poder també la més pobra i la més crítica i el més difícil fer l'economia. Nosaltres diem que amb aquestes polítiques de suport a la gestió és impossible que endrecem, pues, els nostres boscos perquè està infradotat, pressupostàriament, i la societat s'ha de plantejar quin model de bosc i de país volem. És així de clar.
La setmana passada sentíem el president de la Generalitat amb l'incendi que hi va haver a la Noguera i a l'Urgell, a Torrefeta, dient que a Catalunya sobra massa forestal, que tenim massa forestal. Com ho podem fer per reduir-la, aquesta massa?
Mireu, es parla molt, és que això és un problema que la gent diu que és molt difícil i nosaltres no el veiem tan complex, però hem de separar els elements. Primer, el bosc ha crescut un 42% des de l'any 80, zona forestal, perquè s'ha abandonat l'agricultura. L'agricultura marginal de pendents i de muntanya és l'agricultura que en diem heroica, no pot subsistir si no té un reg de suport i no té una valoració d'aquests productes, val? Perquè no està mecanitzada. Si no hi ha un suport amb aquest model de paisatge, és inviable que els pagesos recuperin aquest entorn. Això per un costat. Per l'altre, hi ha moltes traves administratives, no a la gestió forestal pròpiament dita, que també. Des del punt de vista de gestió forestal ens trobem que el departament no d'agricultura, però sí que medi ambient, amb el tema dels rapinyaires, amb el tema de recuperació dels antics camps de conreu, que això és un contrasentit. Parlem de recuperar el mosaic, però he de fer un pla, he de fer un impacte ambiental per recuperar un antic conreu que els meus abans passats, el meu pare va plantar de pins. Jo vull fer per fer una zona d'autoprotecció, per fer un conreu, he de pagar uns impostos, he de pagar unes taxes de l'impacte ambiental i he de demanar estudis a 3 administracions, a l'Ajuntament, a l'Autoritat Ambiental, al Departament d'Agricultura i al de Medi Ambient perquè em deixin fer el que se'n diu aquella rompuda. Però és que no sols és això, és que les fustes i llenyes que provenen d'una recuperació d'un conreu amb un antic bosc, això a Europa ho té considerat com una deforestació. I la fusta provenent de deforestació no es pot vendre. És un contrasentit burocràtic d'adaptació de normes europees a un país com Espanya i Catalunya, que som un país molt poblat d'arbres. Penseu que la Catalunya té més bosc que la mitjana europea. Estem a un 42%, Europa és un 37%, molt per damunt d'Alemanya, Itàlia, França i Grècia, que estan per sota del 30%, i Anglaterra. Però, en canvi, tenim molt bosc amb un ambient sec, que hi ha temperatures molt altes a l'estiu i que és mediterrani. Intentem adoptar normatives i criteris de visió europees. La renaturalització, que es parla d'Europa, que hem de recuperar un 30% del nostre territori i renaturalitzar-lo, que això ens diuen a Europa, és el que està passant aquí als ports i on se'ns estan cremant aquestes muntanyes. Les deixem a la lliure evolució, les abandonem, i això és el que ens diu Europa, que recomana fer amb un 30% del territori. Això és una visió europeista mal enfocada, i després la seva transposició la fem des d'un coneixement de la pura realitat. Els pagesos es queixen de que no poden netejar els marges. I segurament tots no s'ha de fer, perquè en alguns hem de mantenir la biodiversitat i hem de deixar refugi a les espècies, però no hi ha un equilibri. No hi ha un equilibri entre la persona que vol cuidar la seva finca i les limitacions que li posen pues gent que estan en els despatxos des del desconeixement transposant aquestes normes. I amb això es refugien de que, clar, això és el que emana Europa des del punt de vista ambiental, però aquí no hi ha un avanç polític de prendre decisions sobre aquest terreny. I és molt difícil, perquè estem molts dies a l'any parats per un motiu, per risc d'incendis, per rapinyaires, perquè hi ha una edificació amb un niu, etc. I clar, quines empreses poden estar treballant dels 12 mesos tan sol 8 o 9 perquè els altres ho tenen prohibit. Els que tenim personal treballant ens complica moltíssim i ens encareix molt la nostra gestió.
Deia que l'estava sentint queixar-se d'aquesta burocràcia i de les dificultats que tenen per gestionar, i a vegades també aquesta contradicció de tenir molta fusta però no poder-la utilitzar per culpa de les normatives, i en recordava també les queixes que tot sovint fan també a vegades els pagesos, que també es queixen d'aquesta burocràcia que els dificulta a vegades segons quins tràmits que ells veuen molt fàcil i que en canvi han d'entrar en aquesta voràgine de papers, de permisos i de parlar de diferents finestretes, i que això dificulta molt, en el seu cas, el conreu, en el de vostè, la gestió dels boscos.
És similar.
Per tant, tenim un problema greu, per tant.
Sí, són les burocràcies, sobretot quan posem la capa ambiental, sense cribar, segons els tipus de paisatges, mateixa recuperació extensiva de muntanya. Sabeu els companys que fan ramaderia extensiva, els problemes que tenen per canviar l'ús del bosc, de que sigui un bosc ple d'arbres a que sigui un espai obert, que la pastura hi pugui néixer per tindre ramats? Pues també tenen problemes d'aquests tipus, molt, molt. Compartim el 100% amb els ramaders i amb els pagesos, tot que molts de nosaltres ho som. Jo parlo de la perspectiva forestal, compartim molt aquesta queixa que ells tenen d'aquesta gran dificultat en fer-ho. I quan veus aquestes desgràcies personals i patrimonials, és que dius, cal una reflexió i sobretot un cop de timó. És un tema polític, de decisió política, i que hi hagi una decisió des de dalt de dir, senyors, les coses es fan així, i ho sentim, i a per totes.
Miri, puc afegir la conversa al Carlos Sanz Borràs. Senyor Sanz Borràs, bona tarda.
Bona tarda.
El senyor Carlos Sanz Borràs és coordinador comarcal d'Unió de Pagesos aquí al Baix Ebre. I no sé si estava sentint aquesta entrevista que estàvem fent el Rosendo Castelló, president del Consorci Forestal de Catalunya, queixant-se de la burocràcia i de les ordres que arriben dels despatxos, que fa que sigui difícil la gestió forestal. I no sé si vostè s'hi ha vist una mica reflectit també com a pagès.
Sí, a veure, tot el que ha dit és el que pensem igualment la banda de la pagesia. Al final estem tots dins del medi, i ell, el Consorci Forestal, per la banda forestal, però la burocràcia i tot el que ha dit en els problemes que ens estem trobant és el que ha dit ell, no? La zona que s'ha cremat és una zona marginal, és una zona que el 80% del que s'ha cremat eren cultius abandonats fa 30, 40 i 50 anys.
És això, senyor Castelló, clar, ara molta part de conreu que es va abandonar en el seu moment, ara són boscos, però clar, boscos que han crescut sense cap mena de control.
Sí, li ficaré l'exemple des de foc, no? L'any 94, em sembla que van ser els famosos incendis de la Catalunya Central, 95, se va cremar la zona que en va començar i el foc, unes 1.000 hectàrees. Quan va arribar el canal Xerta-Sénia, lo va saltar, però es va parar. Què ha passat? Estos últims 30 anys del Xerta-Sénia a la C-12 o al riu, s'han acabat abandonant la terra marginal, que era d'olivera de secà, però el més fort i el que ens preocupa més és que ha arribat a la vora del riu. Si ha arribat a la vora del riu és que també s'ha abandonat en terra de cultiu bona. Tenim un problema de gestió, i des de terres marginals mirar com ho podem recuperar. Nosaltres ara ho comencem a veure molt malament. Les finques ja molt difícil. L'opinar quan ja aquestes finques han entrat en una dinàmica de 30-40 anys abandonades ja difícilment. Què passa? En aquests últims 30 anys, la zona que s'ha cremat, hi van sortir milions de pins, coscoll i aríngel que diem nosaltres. Es va fer un bosc de metro, metro i mig o 2 metres d'altura, lligat que no hi pots ni passar per dins. Tu intentes passar per dins i és impossible. Claro, en quan agafa les condicions, en una primavera plujosa, i com ara que va agafar com 3-4 dies de 40 graus que es va aixugar tot, pues quan agafa un dia de vent com va agafar ahir, això és pólvora, és un polvorín.
Sí, si em permeteu, que és un apunt molt important aquest, perquè és que això és tal com dius, però és que hi ha un tema per mi més greu encara. I això que ara diré és molt fort, i ja està escrit, i ja està documentat, i qualsevol oient ho pot consultar. En el Parc Especial de les Muntanyes de Prades, molt a prop d'aquesta zona, relativament a prop, que ara volen fer tota una ampliació, s'ha declarat hàbitat de protecció específica les bosquines de pi blanc provenents de la colonització. És a dir, això que deia del pi blanc i del coscoll envaint les terres de conreu, aquest pla especial parla de que això és un hàbitat de protecció específica. Però a veure, de què parlem? De recuperar el mosaic o de protegir aquesta invasió que està fent l'arbre? Això està escrit. Això suposo, ho hem dit ja tant per la ràdio, que ho trauran i es modificarà perquè s'han fet moltes al·legacions per part d'entitats com la nostra i també d'Unió de Pagesos i d'altres. Com és possible que visquem en un país amb aquestes contradiccions, amb els desastres que tinguem? Això és així. I clar, si a més l'administració i d'això ho confonem i d'això en diem burocràcia. Jo crec que és algo més que burocràcia, això. Això és una mala política de gestió del medi.
Acomiadem el senyor Rosendo Castelló, el president de del Consorci Forestal de Catalunya. Senyor Castelló, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.